Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres 16 de setembre. A hores d'ara lluís el sol i tenim un màxim de 26 graus de temperatura i arribarem fins uns 30 grams. Però ojo, perquè tindrem un divendres de cel variable amb ruixats i tempestes que seran de vesprada i les temperatures màximes seran més baixetes, com bé hem dit fa una estoneta. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real, i comença Protagonistes.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
T-Cross, T-Roc, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos. Tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Roc, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Vila. La Real.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación, donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Vila-real.
La Unió de Llauradors i Ramaders et convida a les segones jornades citrícoles de la Plana, un espai per debatre i compartir amb ponents i experts del més alt nivell. 15 i 22 de setembre a l'Auditori Municipal de Vila-real, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança en agricultura.
I què tindrem avui al programa? Bueno, pues els explique el que tindrem, el contingut del programa. Estarem dues horetes junts i avui tindrem el secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Perís, que farà ixe balanç del primer dia de les jornades citrícoles i ens parlarà de la previsió de collites, perquè des de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergències Climàtiques i Transició Ecològica, ens ha arribat el balanç de lo que serà la campanya 2021-2022, el balanç final de la campanya citrícola. Situa la producció de la Comunitat Valenciana en 3.267 en 183 tonelades, lo que és un 2,5 superior al primer aforo que se va realitzar en setembre del 2021, que era de 3 tonelades, 188.502 tones. El detall podem analitzar-lo en més detall, valga la redundància, quan fem l'entrevista a el secretari general Carles Peris. També tindrem el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de Vila-real, José Gisbert, que ens parlarà d'aquestes conductes addictives que tenen els nostres joves i de com i què fem per a pal·liar-les o per a evitar-les, no? I també l'alcaldessa d'Oropesa, Araceli de Moya, que ens parlarà d'aquesta nova o aquesta testic que agarra d'aquesta campanya d'aforo que tindran treball, perdó, a Oropesa, perquè ja agarra el testic. També tindrem als barris de Vila-real. Per què? Pues perquè ja es comencen les festes de barris. I en aquest cas serà el del Cris de l'Hospital, que celebra també les seues festes. I altra notícia que ens fem ressò perquè ahir va eixir en tots els titulars dels principals periòdics que hem vist d'este matí és la carrera de primàries cap a les eleccions municipals del 2023. I es va materialitzar ahir en dos figures del Partit Socialista del País Valencià que repetiran com a candidats a l'alcaldia en diversos municipis. Alguns d'ells els esperàvem, com era, per exemple, l'alcalde de Vila-real, que ell mateix és el que encapçala aquesta notícia, i per tant no hi ha hagut cap sorpresa. Però ha sigut també notícia les ausències, jo no diria les ausències, sinó aquesta manera que tenen a voltes de condicionar, no?, els candidats que creuen que van i creen conflictes dins dels les associacions o considerem locals de cada partit en els municipis. És el cas de Miguel Alcalde, secretari general de Benicàssim, el que tindrem avui al programa i que ens explicarà el per què se barallava la idea de que n'hi haguera un altre candidat. I per últim estarà amb nosaltres Santi Cortells. I parlarà de què? Pues de lo que estan parlant tots els mitjans de comunicacions en aquests últims dies, i és de la mort de la reina. Però no parlarà de la mort de la reina, sinó de parlarà dels reixos en general que hem tingut en este últim segle, però el passat. I jo espero que s'ho passen d'allò de lo més bé. Jo crec que promet, va ser divendres, estarem ben entretinguts. En una estoneta anem al primer tema que ens ocupa, que és el tema que per avui és actualitat en esta casa.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabesol 37, en Les Alqueries, o en el 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Bueno, para mí el tema del día és, perquè ja no és del dia, és dels últims dies, són la brutícia que trobem als carrers d'esta localitat, de la localitat de Vila-real, de la que avui he sigut jo testic de com se replegava, perquè davant de mi anava un camió del FEM arreplegant-lo, no? Cal dir que jo he vist com la brutícia que caia en terra, els treballadors la replegaven i la posaven dins del camió, perquè jo anava darrere d'ells i jo anava parant a cada, perquè no, el carrer era molt estret, val? Dit això, perquè ho he vist jo en primera mà, jo venia amb la idea de parlar perquè ahir l'Ajuntament de Vila-real va informar d'eixa reordenació dels contenidors al camí Forneig, en el, és, perquè se facin una idea, és el camí Forneig en cantó en el camí vell Castelló Onda, val? Donant resposta al punt negre que de depòsit orgànica, d'orgànica i reciclatge. Diuen que aquesta acció arriba després de molts dies de crítiques a l'Ajuntament i a la nova empresa adjudicatària d'eixa recollida i xareteja viària. Contenidors amuntonats, fem a l'exterior, mobles... Cal dir que els mobles els he vist jo avui com traien de dins del contenidor una cadira de fusta, que jo no sé, que d'ahir han tret de tot, que clar, ho han tingut que llevar perquè això era el contenidor, o sigui, el que estaven replegant era el FEM, diguem, no era de reciclatge, sinó de FEM, d'orgànic. Hem de fer una reflexió i caldria que ens ferem també autocrítica de com ens comportem, perquè clar, tu tens ta casa neta, tu tens tot correcte, però ho treus al carrer, no té cap disc del contenidor, ho poses fora i si té bé no lligues ni la bossa, val? Cal dir que aquests treballadors que jo he vist este matí agarraven fins i tot les bosses que n'hi havia al rededor, que l'anterior empresa de neteja de recollida de FEM d'ací de Vila-real no els agarrava perquè tenia que agarrar-la la de neteja, que era una empresa distinta. Per això ara ho han unificat en una mateixa empresa. Bueno, jo ho he vist personalment com sí que ho agarren. I que parlem de la ciutat de Vila-real com puguem estar parlant de qualsevol ciutat de la província de Castelló, de la província de la Comunitat Valenciana, fins i tot d'Espanya. I li hem preguntat al regidor responsable d'esta àrea què ha passat, per què estem en este punt i que ens parli d'aquest punt negre i què faran aquest punt negre per evitar que digui ser un punt negre. Anem a sentir l'àudio de Xus Madrigal, que és el responsable de la següent àrea. Ell és regidor de l'Ajuntament de Vila-real.
Explicar en quin punt se troba aquest procés d'implantació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus.
Bueno, pues después de haber pasado les festes i el primer mes que vam tindre d'implantar el nou contracte, ens trobem en una segona fase, que és ja la consolidació. Pensem que encara n'hi ha coses a pulir, però també pensem que anem millorant aquest contracte dia a dia, estem revisant totes les rutes i acabant d'ajustar-les i en principi pues, anirà tot a millor en els propers dies. Cert és que bueno, pues, n'hi ha que conscienciar a la gent, n'hi ha que fer campanyes pedagògiques a la gent perquè sàpiga quin contenedor té que utilitzar en cada cas per tal de fer més fluida i ser recollida.
I sobre l'anunci que han fet ara d'aquest pla per a reforçar la vigilància en alguns punts negres i ha començat per la reubicació de contenidors en el camí Forneig, que mos pot explicar?
Pues sí, l'engreuament entre el camí Forneig i el camí vell Castelló Onda, teníem un punt ahí que era un punt molt conflictiu, un punt negre que teníem controlat. Vam intentar d'alguna manera portar un seguiment, però bueno, ven que la millor opció que teníem era desplaçar aquest punt, diversificar-lo en dos espais, de recollida de residus urbans, de RCU, i després el de reciclatge en un altre lloc, que a més va estar pues, d'alguna manera controlat tant a nivell de que serà un punt que tindrà control de vigilància permanent com també il·luminació suficient per a que se pugui, la gent pugui fer un ús adequat del mateix. Anem a veure com funciona, és un pilot, si aquesta diversificació afecta positivament i els veïns pues, estan contents, pues, la mantindrem i si no pues, buscarem altres alternatives.
Miren, a mi m'agrada molt el que diu en este cas el regidor. Per què? Pues perquè primer parla d'aquest procés d'implantació de la nova empresa. Parla de que s'han revisat i s'han ajustat rutes i després diu que falta pedagogia, però parla no de que ens la tenim que fer, sinó que ells ja tenen previst fer aquestes campanyes pedagògiques per a la gent, perquè la gent se consciència de que quan tira el fem té que tirar-lo al lloc adequat per entrar en aquesta economia circular i aquest planeta sostenible. I altra cosa que també m'agrada molt són aquests punts negres. Per què? Pues perquè com que és un lloc que pareix que siga que no és de nadie, no? És allò un punt negre, allí pues, a veure què passa, pues, se posaran controls de vigilància i que també estaran molt il·luminats. Per què? Pues per a veure quin ús se fa i que per a la gent que vulgui fer aquest bon ús pugui anar sense en tranquil·litat, sense pues, veient el que està fent i sense por a tindre ningú susto, ni a estropeçar, ni res de res. I que crearà aquests dos espais de residus urbans i de reciclatge i que serà algo que serà una prova pilot. Si aquesta prova funciona bé, abordaran més punts negres. Entonces deixarem de tindre punts negres. Al final és la feina d'un polític i jo crec que és el que ha de fer. Per lo tant, anem a esperar, anem a veure si a partir d'això les coses van millor. Jo ho he vist d'un gran avanç en el fet de que ja no se deixen les bosses que estan fora dels contenidors, i ho he vist jo en els propis ulls, i que fins i tot repleguen el que cau del camió, i van dos persones, una que està fora i l'altra que va conduint el camió, però baixen les dos quan estan replegant. I altra cosa que també me pareix que està molt bé és aquestes campanyes de pedagogia que van a fer-nos, que ens serviran a tots, a mi la primera, i també que estiguen els punts negres molt il·luminats. Entonces deixaran de ser negres. Per tant, avancem. Però hem d'avançar a una. El ciutadà i el polític tenen que anar de la mà. Si no, no solventem més problemes.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
We'll be right back.
com els avançava fa un momentet, el secretari general de la Unió de Llevoradors, Carles Peris, ja el tenim al telèfon. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Abans de tot, la valoració de lo que va ser la jornada d'ahir.
Pues la valoració la fem molt positiva, una jornada que se va desenvolupar en total normalitat, on vam estar pràcticament des de l'inici de les jornades fins al final al voltant de 100 assistents, sí. I per tant estem satisfets en les ponències que se van donar. Se va donar fins inclús alguna primícia i alguna novetat, com per exemple se va anunciar la selecció de una mandarina pigmentada, que això és una novetat en el mercat que ha seleccionat Elivia, que és una clementina fina per Moro de Catània, que és una varietat italiana, i per tant és una mandarina però pigmentada per dins. La coloració interna és roja, i per tant això és una novetat que es va presentar ahir, per exemple, en exclusiva en aquestes jornades, a part d'altres novetats que també van haver en el resto de ponències que van haver, i la gent pues, va estar molt contenta i molt satisfeta en les jornades en un clar enfoque professional i de futur. Mm-hmm.
Quan parlem d'un enfoque de futur, parlem de que la gent va en dubtes i espera resoldre'ls, és a dir, obté lo que i se solució als dubtes que anava abans de la conferència.
Sí, en part sí que se resolen molts dubtes, sobretot en lo que és la lluita contra les plagues que més mos estan, diguem, acuciant en el sector, com en guany, per exemple, ha sigut l'aranya, ha sigut una plaga que ha donat molts problemes, i per tant vam tindre un ponent que ha fet una exposició magnífica de conforme se pot treballar en un futur per a combatir l'aranya, igual forma en paràsits que en les matèries actives que tenim autoritzades per a utilitzar, però el que sí que va traure la gent una conclusió molt clara és que cada vegada és més important tindre una fauna útil elevada en el camp perquè puguen controlar les diverses plagues que n'hi ha, tindre-les a un nivell baixet de plaga, i entonces en els pocs productes autoritzats que tenim i en l'eficàcia que tenen poder anar controlant les plagues. Això se va quedar molt clar, molt patent. Tots els ponents i investigadors van iniciar línies de treball i és l'adaptació que va tindre que fer el sector en un futur, i per lo tant aquestes coses van quedar molt clares i van ser molt positives.
Uh-huh. Avui ixen les dades de lo que tindrem, i clar, jo he llegit el que vam tindre al començar el programa, que eren 3.267.183 tones en la campanya 2021-2022, i clar, la campanya 2022-2023 no arriba a les 3 tonellaes.
I sí, efectivament.
Preocupant.
Enguany ja ho vam dir nosaltres fa temps darrere, quan vam publicar l'aforo que havíem fet des de la Unió, que estava en els 3 milions de tones. Així ho confirma també les dades de conselleria, i és preocupant, no? Ja ho diuen en el seu dia, que és una de les campanyes més baixetes de tota la història de la Comunitat Valenciana, que al final s'ha produït per diversos motius, no? El canvi climàtic ens està afectant, al final les pluges que... O sigui, que el que no faci el temps que toca quan toca, això li afecta al rendiment de l'arbre, no? Diguem. I després, una part de superfície d'abandono, una part de superfície en arbolat molt vell que no se transforma en arbolat jove perquè el llaurador s'ha descapitalitzat de campanyes roïns i al final pues, no renovo els camps, i això fa que baixin els rendiments. Tot això mos porta a aquesta campanya tan baixeta. I esta és molt baixeta, però és que és la quarta campanya consecutiva que tenim en la Comunitat Valenciana per baix de les mitges, el qual vol dir que això és una tendència clara ja de que no tenim una capacitat de produccions altes en aquests moments en la Comunitat Valenciana.
Sí, així se parla inclús que van baixant de forma, per exemple, la campanya anterior era un 8,3, la d'abans era un 14,6, és a dir, un 13,8, és la tendència del promig dels últims 10 anys. Ahir se va parlar en algun moment, claro, les dades les tenien ahir, se va parlar en algun moment d'això?
No, en principi ahir no n'hi va contemplar ninguna ponència de foros. Ahir el Ministeri d'Agricultura també va presentar els aforos a nivell estatal. Espanya en els últims 10 anys no havia produït tampoc com produirà la pròxima campanya. Va estar per baix dels 6 milions de tones, que feia 10 anys que això no passava. Per tant, vol dir que la situació de la producció de cítrics a nivell estatal també és preocupant. No és només preocupant en la comunitat valenciana, sinó que Múrcia, Catalunya i Andalusia, les altres zones productores, també van a produir menys cítrics aquesta campanya, hasta el punt de que feia 10 anys que no se produïa tampoc en Espanya. Ja ho he dit jo en diverses ocasions també, que l'hemisferi nord enguany va produir menys, no va a soles Espanya a baixar els rendiments, va baixar els rendiments Marroc, va baixar els rendiments Turquia, Egipte, Túnez, i també els països europeus productors, no? Itàlia baixarà, Grècia baixarà, per tant se preveu que no va haver una massificació dels mercats en la segona part de campanya, perquè països productors que subministren els principals mercats europeus, que són on anem nosaltres, també van a tindre menys fruita, i això és algo positiu, traslladar-ho al productor, traslladar-ho al mercat en transparència, perquè si n'hi ha un consum normal, que fa fred i n'hi ha un consum normal, que n'hi ha demanda de cítrics, pot ser que hasta inclús n'hi hagi un dèficit, i això sempre pot favorir a que els preus en origen pugen per al productor.
Mire, les dades que estan publicades diuen que en Castelló el descens de la superfície de cultiu de cítrics es deu fonamentalment a la reducció de l'àrea dedicada al cultiu de clemenules. També a altres clementines, diuen de mitja temporada, tempranes o també tardies. Vostè compartís esta opinió?
Sí, evidentment, Castelló, la seva superfície cítricola està basada en una varietat que és la clemenules, per tant, sempre part de l'abandono important que n'hi ha recau sobre aquesta varietat que els últims anys pues, no s'ha comportat bé en els preus en origen i sempre recau un poc l'estadística sobre la varietat que té més del 70 o el 75% de superfície en Castelló. Això és una evidència. També n'hi ha que dir que enguany, per exemple, la clemenules, com l'any passat van tindre una caiguda acusada en el aforo, que va caure un 38% en la província de Castelló, enguany tenim un poquet més de clemenules que l'any passat. El que passa que tenim molt poqueta més que l'any passat, per tant tenim un tonelatge molt justat, que està sobre les 330.000 tones de clemenules en Castelló, que això vamos, és també dels anys que menys s'ha produït. També està per baix de la mitja dels últims 10 anys. I al final això el que pot provocar és el que hem dit, que com n'hi ha un tonelatge molt equilibrat, si no n'hi ha una pressió excessiva de fruta de Sud-àfrica que se queda en els mercats i mos pressiona molt a la baixa, se supon que van haver preus en origen molt millors dels que teníem estos anys. De fet, les primers tractes que estan fent-se estan al voltant entre 0,33 i 0,40 cèntims, que són preus raonables per a altres campanyes. El que passa que enguany un dels problemes que té el sector és que mos ha costat més produir, per el cost del fertilitzant, el cost del rec s'ha disparat per el tema de energètic, el cost de la llum, s'ha multiplicat, no?, el cost del rec, i al final els pesticides o qualsevol element dels que utilitzem en el camp pues, també ha pujat molt el preu, i això ens condicionarà un poc, no? Però bueno, per lo menos pareixer que els preus de clemenules estiguen arrencant un pelet millor que altres campanyes en aquests moments, i ja se nota, no?, aquesta tendència de que va haver una falta de producte. Si n'hi ha un consum i una demanda normal, hi haurà una falta de producte, que això sempre fa que l'oferta i demanda pues, beneficia un poquet al sector productor, que és el que més patís, no? Perquè si el mercat demana fruta i n'hi ha poca, els preus pujaran en origen quasi en tota seguretat. Veurem si se comporta bé, perquè seria importantíssim poder fer una campanya des del principi fins al final, prou bona perquè el sector pues, torni a agrar una miqueta d'oxigen, no?
Sí, però també parlàvem, per exemple, de que en Castelló, encara que se recuperava un poc la producció després d'aquest fort descens de la campanya prèvia, diuen que se li ha unit i aquesta importància reducció de la cosecha per l'atac de, ja sap, del cotonet, no?
A veure, si tenim una miqueta d'incidència del fruta deformada que no anirà al mercat per cotonet, que és molt inferior també al de l'any passat. Enguany no hem tingut tants problemes de fruta no apta per al mercat per culpa del cotonet. Sí que n'hi ha que sumar ahir també alguna fruta que no serà comercial per l'atac de la plaga de l'aranya que ha atacat la fruta, i per tant aquesta fruta no serà comercial i no anirà al mercat. Sí. I ahir pues, també tindrem que anar jugant això. Una cosa és l'aforo que s'ho publica i després una altra cosa és l'aforo comercial, que l'aforo comercial va ser inferior encara al que publicat, que és un conteo, diguem, de moltíssimes parcel·les, però que ahir no fan un descuento, diguem, d'eixa fruta que no va ser comercial, però tant l'aforo comercial en que va ser inferior al que estem parlant. Per això jo tinc optimisme de que el mercat pugui anar absorbint perfectament la fruta que tenim i que se mantinguin uns preus estables en el camp, perquè si no ja no sé el que farem. Si una campanya tan curta de fruta en Espanya, en la Comunitat Valenciana i en l'hemisferi nord no és capaç el mercat d'assimilar aquests cítrics i assimilar-los a un preu raonable, pues, difícil ens posaran molt les coses.
No obstant, en Castelló, segons aquestes dades, sí que se preveu una cosecha citrícola en un augment d'un 9,2 de la campanya passada en mandarines i a la taronja 8,1. Per, i també les llimes, eh? Per lo tant, se pot dir que de les tres províncies Castelló és la menys, o diguem que d'alguna manera enguany és un poc més beneficiada.
Sí, sense dubte és més beneficiada perquè tenim aquest puntet també de fora. Claro, és el que m'ha explicat abans. L'any passat la caiguda en la Valenciana se la van portar tota la província de Castelló, que de mitja va baixar un 28% i la Clemenul és un 38%. Era impossible produir menys que l'any passat. Per això és l'única província, i ja no en la Comunitat Valenciana, sinó a nivell de les comunitats autònomes, productors de cítrics a nivell estatal, som els que repuntem un poquet per amunt. El resto de zones productores tots van a la baixa.
Pues moltes gràcies per haver-nos atès. Tornarem el dia 22, hi ha que recordar a la gent que el dia 22 tindrem una altra vegada jornades citrícoles, però abans de que arriben tornarem a parlar, si li pareix.
Sí, encantat i moltes gràcies, com sempre, a vosaltres.
Moltes gràcies, secretari general de la Unió.
Gràcies, adeu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Pelu de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
I avui el ple del Consell desembarca al municipi castellonenc de Castell de Cabres, al Baix Maestrat, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit la sessió amb l'assistència dels consellers i conselleres que conformen el govern valencià. A la seva arribada, el president i la resta de membres de l'executiu valencià han sigut rebuts per l'alcaldessa del municipi castellonenc, Maria José Tena, i la resta de la corporació municipal. Informarem dels assumptes tractats durant el matí. I José Benlloc signa la sol·licitud de reelecció com a candidat de l'alcaldia Vila-real del Partit Socialista del País Valencià.
L'alcalde dona un pas en front i repetirà com a candidat. Ha volgut donar la notícia a través de les seues xarxes socials personals. Assegura en la publicació que es va presentar a les eleccions en 2019 amb l'eslògan «Queda molt per fer, ni un pas enrere, Vila-real primer». I afits que sí que queda molt per fer. I avui queda més encara, recuperar-nos de la crisi i treballar per impulsar la nova Vila Real del segle XXI que junts hem dissenyat, amb un gran consens polític i social. Per la seva banda, el PSPB PSOE de Vila Real mostra el seu suport públic i agraïment a l'alcalde. Aseguren que per a la formació i per a tota la ciutat, la decisió de Benlloc de seguir encapçalant aquest projecte de ciutat és la millor notícia. Altra de les notícies és que Charo Miralles ha decidit no presentar-se a Benicarló i no repetirà l'alcaldia. Anirem aprofundint en aquest tema durant el matí.
Onda suma les propostes dels veïns als pressupostos del 2023.
L'alcaldessa Carmina Ballester ha tornat a traure el seu despatx a peu de carrer per atendre les peticions dels veïns a l'entorn de la plaça Espanya, en una nova edició de la campanya del partit. Els veïns han sol·licitat més continguts de reciclatge per a continuar impulsant un model de ciutat més sostenible.
I una fuga d'aigua en el centre d'especialitat Jaume I de Castelló.
Així és, durant la passada nit s'ha produït una fuga d'aigua en el centre d'especialitats Jaume I de Castelló, que ha afectat una zona de la tercera planta, on se situa el centre de salut 9 d'octubre, i a una zona de la segona planta, en la qual es realitzen proves diagnòstiques. El servei de manteniment està treballant per a reparar l'averia i restablir el subministrament d'aigua i llum en les zones afectades. Durant la jornada d'avui, es manté en normalitat l'activitat assistencial d'atenció primària en el centre de salut i únicament es procedirà a recitar algunes proves radiodiagnòstiques mentre es verifica l'estat dels equips.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eye.
Avui ens visita José Gisbert, ell és tècnic de previsió comunitària de conductes addictives de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, José.
Bon dia, Susana.
¿Se ha retomado esas sesiones de prevención de adicciones en las aulas, en los colegios, en las... ya?
Sí, ya se están programando. Uh-huh. Acaban de empezar el curso escolar, como bien sabemos, y bueno, pues junto a ello la oferta de la OPECA, que yo dirijo como técnico de prevención, a todos los centros educativos de Vila-real, infantil, de primaria, secundaria y bachiller.
Hay algo que me ha llamado la atención, y es esa dependencia emocional, que se contempla como una nueva adicción.
Bueno, lleva ya tiempo la dependencia emocional en nuestro
sí,
mundo.
Sí, claro, pero en el nuestro, o sea, yo por ejemplo me he quedado un poco sorprendida. Dependencia emocional, ¿de qué hablamos?
Hablamos de alguien que, como toda persona con adicción, pues tiene algo que no controla, y en este caso es la dependencia a otra persona. Uh-huh. De forma desesperada, aunque esa otra persona no le quiera bien, ¿no? Es un poco la base de muchas situaciones de maltrato que se dan, sobre todo de hombres a mujeres, pero también hay dependientes emocionales en hombres.
Claro, pero yo no sé si usted comparte la misma teoría que yo. O sea, tú vas por una calle y hablas con varias personas y tienes 15 conversaciones y en una te dicen algo que tú consideras que es una crítica o no te has sentado bien y no te acuerdas de las 14 restantes. Eso es una dependencia de... Es una falta de autocrítica.
Claro, sí, de autoestima o de focalizar solamente en las cosas negativas que te dicen, en claro. vez de valorar otras. Tiene que ver más con la autoestima que con lo que es, bueno, una personalidad o una forma de funcionar en las relaciones íntimas con personas a nivel de afecto, de búsqueda de afecto desesperado, es decir...
Entonces, en las dependencias emocionales, tú buscas a alguien que te agrade lo que te dice continuamente. O,
sí,
no sé sí, si es, sí. si el foco va en esa dependencia emocional, en las aulas, me refiero, en cuanto a compañeros y compañeras.
Bueno, hablamos de chavales, sí, que la verdad es que las relaciones ahora entre más íntimas entre jóvenes, yo veo que se está dando un cambio. Hay mucha diferencia a lo que estábamos viendo hace 20 años o 10 años. Hay mucha más libertad a nivel, pues no sé, de género, de elección sexual, pero sí que, bueno, influye mucho lo que son las redes sociales, influye mucho lo que son series que para mí son muy cuestionables a nivel de lo que es el modelo masculino, de buah, yo te voy a cuidar para siempre, eso es masculino. Y la mujer, pues que, o la chica desea perfectamente tener prácticamente un príncipe azul, ¿no? Estamos volviendo, o estamos involucionando en algo que habíamos creído conseguir.
Que estaba superado.
Estaba superado, pero no. Y eso atrae mucho. Y eso sí que, pues tiene que ver con esas dependencias emocionales, es decir, la necesidad imperiosa de que me quiera por encima de todo, uh-huh. aunque yo tenga que hacer un montón de sacrificios o
pero es que continuamente todavía. Estamos haciendo el sacrificio para que te quiera eternamente, ¿no? Supongo.
Sí. A costa de un montón de principios míos donde tengo que, bueno, o cualquier vejación que tenga yo que hacer para que el otro me quiera. Pero eso
¿qué se le explica a un niño los sitios donde se hace este programa, que son las aulas, desde qué años se empieza a trabajar?
Bueno, nosotros empezamos desde el último ciclo de primaria, lo que son, pues eso,
niños
los 8 o 9 años, más o menos.
Claro.
Lo que es quinto y sexto de primaria, es que antes son muy pequeños.
Claro, porque
pero fundamentalmente donde se aborda realmente lo que tú dices, Susana, de dependencias emocionales, yo lo abordo más en secundaria, que es donde se establecen realmente las relaciones más de novios, de por relaciones entre chicos y chicas, chicas y chicas, chicos y chicos.
Uh-huh,
y
uh-huh,
bueno,
uh-huh.
pues se habla de eso, más bien en secundaria, en los institutos, en lo que son los centros de secundaria. Ahí sí que vas más a saco, porque se debate, se discute y ellos entran mucho más. Más pequeños, pues es más un poco más una enseñanza más de tipo afectivo, de lo que es, pues es una educación afectiva.
Y en cuanto a adicciones, si hablamos de adicciones físicas, es decir, tangibles, hablamos pues de... ¿Entra el tabaco? ¿Entra el alcohol?
Sí, 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 sí. El tabaco sí que lo vamos a iniciar incluso en quinto de primaria, en vez de en sexto como hasta ahora lo hacía la OPECA. entendemos que bueno, vamos a anticiparnos un año más, porque sí que hemos visto que bueno, que curiosamente sí que hay algunos chavales que en la edad de quinto de primaria prueban algún cigarrillo, no lo sé, pero vamos a tantear. También, bueno, a esas edades están ávidos de querer saber sobre algo que tienen a su alcance, que es pues el cigarrillo en el paquete de tabaco que tiene su padre en la mesa, ¿no? Por tanto, es una droga de pues cercana a chavales, a niños.
Claro, los padres...
El tabaco ya en primaria.
Claro, los padres que tienen el tabaco, pero ¿y los padres que no tienen el tabaco? Porque, lógicamente, un hijo hace y lo que ve.
Sí,
es decir,
sí,
es que hace lo que ve, porque no fumes, pero yo fumo. Mm. Pero, ¿y los hijos que no tienen los padres tabaco y también quieren? ¿Esto se da?
Claro, es la curiosidad que existe en todo ser humano desde que nace. Lo que pasa es que, bueno, pues... Y además, en quinto, los chavales... entras a las clases y todos, no, el tabaco. Les enseñas un cigarrillo, porque yo les llevo el tabaco, y prácticamente es como si les enseñaras una pistola apuntándoles, ¿no? Dicen, no, por Dios, es horroroso. Ellos lo tienen muy claro. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que hay cosas que hay que hablar con ellos, porque, bueno, pues les interesa la curiosidad de por qué es malo y por qué tengo un primo que fuma y si es malo, ¿por qué fuma?, ¿no? Esas cuestiones de que dice, no lo entiendo, es paradójico, ¿no? Y cómo mi mamá fuma si es algo malo, ¿no? Un poco abordamos eso, ya no solamente la droga, sino lo que es, claro, bueno, el tabaco es malo y mi madre es Superman, ¿cómo puede ser posible que ella... haga algo malo, ¿no?
Uh-huh. Y luego, si nos vamos ya a las... porque claro, todo esto, el alcohol y el tabaco es algo que está legalizado y que se puede comprar.
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. A partir de los 18 años uno es libre de poder consumirlo libremente, ¿no?
Pero es que ahora ha entrado un nuevo actor en todo esto y está el cloretilo. ¿Qué es este spray?
Bueno, ha estado toda la vida el cloretilo.
No teníamos ni idea.
Bueno, de alguna manera es el reflex, no sé si se utiliza alguna vez el reflex,
sí.
Que es un poco pues un anestésico local, rápido, no tiene esa sustancia el reflex, pero una parecida que te alivia de alguna manera un dolor de forma aguda. El cloretilo se utiliza pues cuando vemos un partido de fútbol y salen enseguida las asistencias porque uno le duele muchísimo una pierna, le echa un spray mágico que dice, ¿cómo es posible, no?, que se levante enseguida. Es cloretilo, eso sí que es. Y bueno, pues es un anestésico local.
Pero además se puede comprar no ya en una farmacia, sino en una línea de un gran supermercado. Se puede adquirir, porque
no
se adquiere.
Para farmacia.
Sí, para farmacia también. Pero claro, es que en el mismo Carrefour hay un sector de parafarmacia donde lo puedes adquirir. Pero esto era algo que ya se venía practicando y que nos hemos dado cuenta estas fiestas.
Sí, exactamente. Es decir, el cloretilo, pero como tantos, por ejemplo, en la gama de pegamentos, ¿no?
Sí, de lo de pegamento lo sabíamos.
Vale, y bueno, pues de repente aparece pues que a lo mejor encontramos pues a un niño snifando pegamento. Bueno, a ver, hablamos de una prevalencia residual, es decir, poquísimos casos y producto de la curiosidad de algunos jóvenes y que, a no ser que te metas mucho clorite, ¿no?, es decir, mucha droga, pues los efectos sí, estás haciendo tonterías.
Claro,
¿no?
A ver, esto no sabemos qué efecto nocivo...
Pero no estamos
nocivo.
Hablando de la incidencia que tiene, pues también en fiestas, pues quizás el consumo de alcohol, que me parece mucho más llamativo y mucho más preocupante que lo que pueda ser el cloretilo, o lo que pueda ser, pues no sé, la codeína, que también estaba muy...
La codeína, por ejemplo.
Mezclada con refrescos, ¿no?, también se puso de moda y parecía... Pero vamos, que lo que es la casuística, lo que es la prevalencia, yo creo que no es para alarmarnos, ¿no? Es decir, bueno, pues siempre habrán drogas emergentes, nuevas o ya de toda la vida, que aparezcan, que es droga, mira, la nueva droga de moda. Y eso, bueno, pues como viene, se va. La droga que siempre sigue con nosotros es el alcohol en exceso, con todas las borracheras, con todas las peleas, con todos los conflictos familiares, que es lo que precisamente la OPECA, nosotros nos ocupamos mucho más. Y por supuesto la cannabis, lo que es la marihuana y el hachís, que también está en alza.
Sí, perdón. Esto es una cosa que nos preocupa muchísimo y sabemos que tiene a la larga unos efectos brutales el cannabis. Y de hecho, hay una gran mayoría de gente que lo sufrimos, que está ahí en la calle y lo sabemos. El alcohol, desde luego, ya por descontado. La cocaína también es algo de lo que no se habla mucho, porque la cocaína es la mezcla perfecta para el alcohol, para esas peleas, que porque al final uno bebe, y si consume cocaína es cuando al final se envalentona y es cuando viene el problema. Porque bueno, si solo bebe, cae KO, ¿no? ¿Es cierto?
Sí, a ver, el alcohol tiene un efecto en principio euforizante, por tanto te da fuerza y bueno, te parece que te comes el mundo. Pero el efecto real del alcohol es un depresor, por tanto lo que tú dices, al final te amuerma y te duermes. Si cuando estás en fase de adormecimiento lo mezclas con cocaína, pues te da un subidón, claro.
Y siguen
ahí es donde sí que está, perdón, la mezcla de alcohol y coca, que sí que es sí que suele dar comportamientos agresivos.
¿Y esto cuando llegan a las aulas lo tienen claro?
No. O sea, la mezcla esa no, y la cocaína se habla ya en cuarto de la ESO. Es decir, la cocaína piensa que estamos hablando de una edad de inicio de consumo más tardía que, afortunadamente, que lo que puedan ser los 15 años. Entonces sí. Hablamos en bachiller a veces de la cocaína, y si hay en una clase, de alguna forma puede haber algún consumo, pero a edades de menores de edad es un consumo residual.
Ojo, se habla a partir de bachiller cuando ya se habla. Del cannabis se habla antes,
sí.
Porque entra antes.
Y porque la curiosidad de los jóvenes está dirigida hacia el cannabis. El cannabis tiene una normalización, está normalizado su uso en la sociedad.
Y aquello que siempre dicen, no, es que puede ser curativo, puede solucionar incluso dolores o es un relajante. Claro,
es que es real, pero lo que pasa es que no en forma de fumar. O sea, a ver, sí que sabemos las propiedades terapéuticas del THC o de los componentes de la sustancia, de lo que es la marihuana o de lo que es la cannabis, ¿no? Prácticamente todas las drogas tienen un efecto médico y terapéutico.
Claro,
pero el cannabis se le ha dado ese bombo, claro, pues para de alguna manera normalizarlo y decir, uy, pues tampoco es tan malo cuando sirve para curar. Sí que sirve para curar ciertas enfermedades terminales, pero tampoco cura las enfermedades, ojalá curara el cáncer. Lo que sí que alivia son, en el caso de pues, personas terminales de cáncer, pues que están sometidos a quimioterapia. La quimioterapia sabemos que después, lógicamente, tiene unos efectos secundarios desagradables, pues eso a nivel de que te deprimes, que se te cae el cabello, que tienes náuseas, vómitos, y parece ser, y realmente es así, que la administración de cannabis en pastilla, pues mejora esos síntomas, incluso no se los producen los pacientes, ¿no? No hay abatimiento, no hay tanta... no hay tantas náuseas, no hay tantos vómitos, no hay tanta depresión.
Pero ojo con el discurso, porque hay veces que
ahí,
se confunde.
Claro, de ahí se dice, no, el cannabis cura. No, así es. Eso por un lado. Y claro, el problema es que se mezcla todo. Y luego que bueno, que hay como en el alcohol, es decir, a unas edades determinadas, pues hay unos consumos, es decir, nadie puede cuestionar las bondades del alcohol, tomarte un buen vino con una comida, teniendo la cabeza bien y sabiendo, siendo responsable, ¿no? Es un poco la campaña que siempre, o el lema que siempre llevamos de Conisiment. Conisiment no está diciendo que como adulto no bebas alcohol, sino que lo bebas con conocimiento, sabiendo cuándo beberlo y cuándo no beberlo y cómo beber. Esa es la educación que tenemos que dar desde las familias, o sea, desde las casas a los hijos. No el tema de no bebas, por supuesto, hasta que no tenga 18 años lo ideal sería que no bebiera, ¿no? Pero lógicamente sí que hay que enseñar a beber. Y eso es una escuela que tenemos aún pendiente, una formación que tenemos pendiente.
Y el hecho
ya da uno cuenta cuando llega a casa el hijo pues en malas condiciones, ha bebido de más, está borracho, pues quizás al día siguiente o a los dos días sería momento de cogerlo y decir, voy a explicarte una serie de cosas. No te digo que no bebas, ya tienes edad, pero sí aprende a beber. Y nadie enseña a beber.
Lo que también me gustaría es aquello de proponer una alternativa, proponer un ocio saludable. Vamos a ver, sí que nos vamos, sí que nos divertimos, lo hacemos bien. Aquí, por ejemplo, hay la propuesta del Casal Jove, el AON.
Sí, el AON, sí.
De esto se habla, o sea, ¿esto cómo se traslada al aula real? ¿Esto en las aulas de los colegios de Villarreal se habla de este sitio? ¿Se habla de estas alternativas?
Se ha hablado. El AON, la verdad es que tiene una historia que surge en marzo del 2020, justo cuando irrumpe lo que nadie nos esperábamos, que era una pandemia. El mismo 13 de marzo, que era cuando íbamos a inaugurar, íbamos a abrir el AON, va y nos encierran en casa, ¿no? Prácticamente. Claro, aún así el AON ha servido para muchos jóvenes de el único lugar de esparcimiento, de ocio, durante la pandemia, porque nos hemos atrevido a abrir y en eso pues el esfuerzo del ayuntamiento, la verdad, y la valentía ha sido para mí admirable. Es decir, que hayan apostado por por un espacio saludable, seguro, donde se respetaban todas las medidas preventivas. Y así empezó la ON, se ha empezado en plena pandemia. Ahora ya, por supuesto, dentro de la normalidad, con el aforo ya no hay límite de aforo, más que el que permite esa parte del Spy Chove, porque está ubicado dentro del Spy Chove, pero la puerta donde se entra está en el paseo de la estación, el paseo de la estación, el número 68. Se abre los viernes de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados hemos abierto el espacio nocturno, que es desde las 6 de la tarde hasta las 12. Es un espacio de autogestión del ocio. O sea, ahí no hay adultos que le digan a los jóvenes cómo tienen que pasar su tiempo libre, sino es bienvenido cualquier joven entre los 14 y 25 años que tenga ideas creativas para disfrutar de un entretenimiento saludable, por supuesto, y los demás lo van a compartir. Entonces, bueno, pues entre ellos se organizan y siempre hay presentes dos educadores, porque es un espacio de ocio educativo. A nivel de mi unidad, de la unidad de prevención comunitaria, es fantástico, porque en esa confianza que los jóvenes tienen con los educadores, que tienen veintipico años los educadores, pero están súper bien preparados, cuentan cosas que no cuentan a los padres. Detectan cosas que, bueno, pues que ellos sí que saben detectar y me llegan a mí o llegan a la unidad y podemos trabajar, ¿eh? Cosas que a lo mejor problemas que se quedarían en el parque, en la calle, y que nadie lo sabría, porque a los adolescentes hay que acompañarles. Y yo en este momento veo que están muy solos. Hay muchos adolescentes que, llegada la adolescencia, muchos padres, bueno, ¿qué pasaba con ese control tan férreo que teníais cuando eran niños? ¿Qué pasaba? Que no les dejabais, les llevabais incluso la mochila al colegio, en vez de llevarlo ellos. Y esa superprotección pasa cuando son adolescentes. Che, haz lo que te dé la gana, porque es que, porque claro, les discuten, les cuestionan, y el adolescente es difícil de manejar. Y muchos padres los abandonan, o sea, los dejan, vale, están, no están con ellos. Y también los propios adolescentes dicen, mira, papá, déjame en paz, porque yo no soy como tú y no me entiendes. Y quizás esos adultos de referencia, que en este caso son esos educadores, que comparten un espacio de ocio, que les dejan, bueno, ese espacio, y al final cogen confianza, pues por ahí detectamos, o son capaces de tener confianza para apuntar, pues no lo sé, que, oye, pues me estoy autolesionando, o tengo soy triste, con mi padre no lo aguanto. Claro, y bueno, empezamos a abordar eso, ¿no?
Y, claro, imagínate, ¿no? Tienes un adolescente, te está ocurriendo esto, porque además lo primero que te dicen es, si tú no lo entiendes, o que tú no lo entiendes, es que tú de eso no entiendes.
Eso es de tu época.
¿Vale? Sí. La capacidad que tienes de poder hablar con un educador o contigo, por ejemplo, porque te trasladan a ti los problemas. ¿Ha habido alguna vez que habéis llamado a algún padre, a alguna madre, porque habéis detectado algo?
Sí, claro. Sí.
Eso es muy bueno.
Hombre, cosas que, por supuesto, tiene que saber los padres, porque los padres, hablamos de menores de edad.
¿Y se han sorprendido los padres?
Sí, en muchas ocasiones. Y en el tema de drogas, no te puedes ni imaginar las veces que los últimos en que se enteran de que empieza a consumir algo son los propios padres, ¿no? Por eso te decía de, bueno, pues parece que estén, pero no están, ¿no? Bueno, lo que se ocultan muchas cosas a los padres.
Pero fíjate, pero
para
qué buena
eso,
idea,
para
¿eh?
Eso es, para eso es importante. Yo creo que un adolescente, aparte de padres, que por supuesto es esencial, pero han de tener referentes adultos fuera de la familia. Pero que hagan de adultos.
Claro.
No hagan de adolescentes como ellos, porque claro, esa es otra moda. Es decir, yo veo muchos padres que los
que son amigos, ¿no?, de los
sí,
hijos.
Sí, y además visten como ellos. Y llevan una camiseta de... Y se presentan ante mí con una camiseta de ACDC, así con...
Sí, sí.
Con el dedo así hacia arriba.
Sí, sí, sí. Bueno,
pero usted viene a hablar con un profesional dentro del ayuntamiento. ¿Qué hace con esa camiseta, no?
¿Sabes
qué? Y claro, ya dices, bueno, pues la madre tiene dos adolescentes en casa. Claro, ese chaval le falta un referente adulto que haga de adulto. Porque si no, ¿hacia dónde va, no? Porque la adolescencia es el paso de la infancia a la adultez. Pero si no hay ejemplo de adultez, se va a quedar siempre como Peter Pan ahí.
No te puedes imaginar en este momento todo lo que nos está pasando por la cabeza a las madres cuando pretendemos ponernos en esa situación y los hijos nos miran como diciendo, es que no sé qué está haciendo esta persona cantando una canción. Es Bugs Bunny, ¿no? Este que...
Sí.
Y dicen, mamá, o sea, mi hija, por ejemplo, ahora tiene 14 y dice, subimos al coche de una amiga y la mamá estaba ahí y dijimos...
No te toca.
Es que no tenemos que ser amigos, ¿verdad?
No, no,
y además
si no,
aquello
se,
de,
se quedan sin padres,
claro,
si no.
Y además aquello de que tengan un sitio donde ellos son libres para expresarse, es el sitio perfecto para que los padres podamos reconducir. Qué buena idea, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso no es nuevo. Muchísimas.
¿Cómo que no es nuevo? Fíjate que las madres se nos va olvidando año tras año, se nos olvida de que existe, por ejemplo, este sitio que abrió en plena pandemia y que está aquí, está en Villarreal, y supongo que en cada población que nos están oyendo deben tener un sitio de referencia donde poder sus hijos ir en ese momento.
Pero aquí hay una diferencia y es lo que desde el principio del proyecto lo teníamos claro. Y es que ellos tenían que ser protagonistas de su ocio. Porque sí que hay casales jóvenes, al principio has dicho, el casal Jove, no es un casal Jove esto. El casal Jove, hay monitores de tiempo libre que de alguna manera, venga chicos, vamos a hacer esto.
Y ellos además no quieren seguir ninguna norma.
Claro,
¿eh?
Es que no, el vamos a hacer no, porque si no se acaba la creatividad.
Claro,
¿no? Es un poco...
seguimos siendo niños, es que ahora toca esto, ahora toca lo otro.
No, y que yo veo que el ocio es muy muy dirigido, ¿no? Desde siempre, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel de ocio normal, o sea... El club deportivo, pues te dice dónde tienes que hacer y tal. No, ellos quieren tener espacios libres donde, bueno, cuando el horario que quiero. Bueno, el horario tenemos que, bueno, tener un horario en el AON. Pero bueno, el de fin de semana, que es cuando no está ocupado por lo que puedan ser las clases, ¿no? Pero que sean ellos los que decidan si quiero estar ahí simplemente con mi novia y aprovechando el wifi que tiene el espacio AON, y bueno, pues me quedo ahí toda la tarde. Pues con mi novia, tranquilamente. O bien otro dice, oye, pues mira, yo sé tocar la guitarra y me gustaría crear un grupo de música o simplemente enseñar a alguien, a quien quiera, porque me apetece, a tocar la guitarra también. O no sé, o karaoke, o simplemente jugar a la Play. Yo qué sé. Pero bien, entonces el tema del Casal Jove es lo diferente. Son monitores que dinamizan y dicen, venga, ¿qué os parece si jugamos a...? Hombre, no. Eso ya no lo quieren.
Ya no va con ellos. José Gisbert, nos hemos quedado sin tiempo porque, claro. Pero bueno, técnico de prevención comunitaria de conductas adictivas del Ayuntamiento de Villarreal. Muchas gracias por haber venido. Espero que venga más veces. Yo sé que...
Cuando queráis, es un placer.
Siempre vamos un poco cortos de tiempo, pero es muy necesario.
Vale, pues... No, desde los colegios también trabajaremos con los padres, con profesores y con alumnos, poquito a poco.
Yo creo que con los padres nos hace falta a todos una muy buena revisión. Muchas gracias por haber venido.
Venga, a vosotras por invitarme. System, try the phone, but they don't list them. So I asked her for a number of the same. She said, step in my transporter.
Grúas Tomàs, estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251, en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas, con la metodología Grey Little People.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Tenim amb nosaltres avui a Javier López Parra. Ell és fester i membre de la comissió de festes del barri del Crist de l'Hospital, que comença els seus festejos, va començar el dia 14 i que s'estendran fins al dia 25. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Com va?
Molt bé.
Molt bé. Hem comentat que sí, que els festejos van començar el dimecres, no? Però que realment el dia fort, no? D'obertura de la festa és avui. Què heu anat fent tant el dimecres com el dijous com a preparatius per a l'inici de les festes?
Pues sempre els dies previs a la presentació, que és el divendres, normalment se fa el repartiment de programes de festes, que anem porta per porta per tots els carrers del barri, pues oferint el programa per a que la gent pugui col·laborar en les festes i que pugui tindre tota la informació per a, durant la setmana que has comentat, poder participar en tots aquests actes que organitzem.
Avui, com has dit, és l'obertura. Quin és l'acte més important? Com començarà?
Pues esta vesprada tindrem la presentació en la qual se dona l'obertura a la festa. Se presenta a tots els festers i festeres que formaran part pues, d'esta comissió de festes durant este any, que voldria remarcar pues, l'agraïment que tenim tots de les festes que s'han estat organitzant, ja que s'han allargat en el temps degut a tot el problema que hem tingut en el Covid, i la gent ha donat molt bona resposta. Així que la presentació esperem que se pugui realitzar de la millor manera possible i estem pues, amb moltes ganes.
Molt bé. Després de la presentació, n'hi haurà previst algun sopar o algun acte així més d'obertura?
Nosaltres, la majoria de dies, per no dir-te tots, organitzem sopars que normalment van amenitzats en alguna orquestra o alguna cosa així especial. Però sí, efectivament, després de la presentació se realitza un sopar de pa i porta en el que poden participar tots els veïns i veïnes, tant del barri com de la resta del poble o inclús d'altres llocs que se vulguin unir. I el resto de dies també fem distints sopars, pues tenim una nit de tombe de bou, una nit que fem la xulla, que este any introduïm pues, el concurs d'allioli com a novetat.
Ah, molt bé, este un poc una... com es diu? Copiat, no, però...
Sí, inspirat, sí.
Inspirat, no, en la elaboració que es faci a la plaça, el dilluns de Xulla i...
Efectivament, perquè al final també busquem que les festes del barri tinguin també molta essència de les festes del poble, perquè no és una cosa privada nostra, sinó que volem fer-ho extensible a tots. I actes que tenen, pues, una gran participació i que a la gent els agraden, pues, creiem que és important anar introduint-los també en les nostres festes del barri, sense perdre la nostra essència, clar està, però afegint coses noves i intentant millorar.
Molt bé, seria un poc convidar, no?, que a la resta de barris que no, igual no celebren festes estos dies, que s'unisquen la gent d'altres punts de Villarreal i també li donen més vida a l'acte. Conta'm, aquest cap de setmana que n'hi ha algun plat fort dins dels actes?
Aquest cap de setmana, per part de l'associació de veïns, se realitza un sopar, un macrosopar de veïns que realitzem al carrer València, que és l'associació de veïns del barri. És un sopar que generalment mou a molta gent, perquè ja no només és la gent que participa en les festes, sinó tots els veïns que formen part de l'associació, i al final és una manera de juntar tant a l'associació com a la comissió de festes, perquè al final fem un treball que és per al nostre barri i és una manera de juntar idees i de juntar a la gent.
Molt bé. A part de ser sopar, el macrosopar que has dit, n'hi haurà algun acte religiós, alguna missa?
Efectivament, nosaltres tenim diferents actes religiosos durant les festes. Els més importants serien les misses. Serien les misses que realitzem els dos diumenges. També el divendres de festes tenim la processó del Rosari. I també com a acte religiós, el que seria l'ofrena al nostre Crist de l'Hospital que realitzem en la nostra capella.
Molt bé. Solen ser actes multitudinaris? La gent sol participar en aquests actes religiosos?
La veritat que en el nostre barri tenim aquesta facilitat de que els actes siguin multitudinaris en l'àmbit religiós perquè el Crist de l'Hospital és una figura molt venerada i a la que li tenim molt de carinyo tant la gent del barri com de la resta del poble.
Molt bé. Heu penjat les banderetes, no?, pel barri per a ficar-ho bonic i un poc senyalar, dirà, així estem de festa, no?
Clar, sempre tractem de que la festa se visca des de dies abans de començar i que siga molt visual, que la gent arribi al barri i diga, així són festes.
Clar. Un poc per a convidar també, com hem dit abans, a altres persones que estiguen de pas, no?, a participar. També teniu una torrada de sardines, no?, el dissabte.
Efectivament, tenim diversos dies que fem esmorzar popular i és una manera d'atraure a gent que tal volta en actes que són més encarats a la nit no poden participar o a la Sant Demà treballen, aleshores pues, també convidar-los a altres actes. La veritat que en el programa hem tractat d'organitzar actes per a distintes edats. En els esmorzars normalment tenim a la gent més major del barri que sol participar, tenim per les vesprades colxonetes i activitats encarades sempre per als xiquets, perquè també tractem de cuidar molt això. Gran part de la festa la mouen els xiquets. Quan tenim xiquets als carrers dels barris estem molt contents. Sí. Aleshores busquem també fer activitats per a que ells puguen gaudir. Ells són el futur de la festa i tractem de sempre de cuidar.
Home, sobretot dient-lo tu, que és una persona jove, no? Quants anys tens?
20.
20, clar, normalment quan venen de dir a altres membres i persones d'associacions de barris de Vila-real solen ser persones majors, no? Les que estan sempre ahí més implicades i dona gust que una persona jove, molt jove, siga el que un poc continuï amb aquesta tradició i tingui aquesta iniciativa de donar-la a conèixer. Te volia dir també, teniu un sou molt especial per la nit, no? El sou del serrutxo.
Efectivament, el sopar que comentàvem abans de l'associació de veïns porta al showman del serrutxo. No és la primera vegada que actua en les festes del barri i la veritat que estem molt contents perquè és una actuació que sempre agrada molt a la gent, vitalitza molt i dona molt de joc després del sopar.
El dilluns, val, després de la ressaca, no?, un poc del cap de setmana, que serà molt intens, teniu una degustació d'hamburgueses. Este acte que és no, una novetat, fa anys que el feu, perquè, clar, una hamburguesa no és un menjar, no? Si me dius una torrada d'anxoves sí que és una cosa més típica del poble, però una degustació d'hamburgueses, conta'm.
Pues efectivament, com sempre tractem de treballar en els diferents comerços del barri, en este cas, McDonald's està al nostre barri, aleshores, en col·laboració amb ells, fem esta degustació, sí, com a acte un poc diferent i que també seguís en la línia de lo que comentàvem un poc de xiquets. Els nous menjars, els xiquets estan acostumats a este tipus de coses, entonces també busquem aquestes novetats sempre per a millorar la festa.
Molt bé. Dimecres, ven que teniu la xocolatada popular, no?, a les 4:30 de la vesprada.
Efectivament, tots els anys és un acte que participa molta gent, en el que tant el nostre casal de festes, situat en el carrer de l'hospital, com pels diferents carrers del barri es reparteix xocolata i és una manera pues, d'apropar-nos als veïns, de conèixer-nos més i al final, com tots els actes que organitzem, de reunir-nos, de compartir i de disfrutar tots junts.
Aquestes coses, que, per exemple, la xocolata popular, qui ho prepara? Qui elabora aquestes coses que són pues, més grans, no? De més tamany? Qui ho fa?
Normalment ho fem la pròpia comissió,
sí.
Però en altres actes, com el que te comentava abans del tombet, per exemple, pues tenim gent encarregada de la preparació, gent experta que s'encarrega.
No tot el món sap fer un tombe de bou, no? M'imagines una cosa més dificultat. Per la nit després, el dimecres, teniu la nit de disfresses, no? Amb temàtica lliure.
Sí, és un acte que ja fa anys que estem fent i la veritat que és una sorpresa perquè normalment pues, als veïns els veus, com sempre, com el dia a dia, i veure a veïns de 60, 70 anys disfressats és molt graciós i mos ho passem molt bé. Al final és una manera també de canviar d'aires, d'evadir-nos i ser un poquet més nosaltres.
Aquest any, dos anys de pandèmia, encara que no celebraveu festes, no? Heu fet alguna cosa puntual, un poc per a rememorar o tindre present els festejos?
La veritat que estos anys han sigut molt durs i ens ha tocat seguir treballant perquè sempre teníem com a objectiu i miràvem ahir al final del camí el poder tornar a celebrar les festes com es fa tradicionalment.
Clar.
No hem parat de treballar i és cert que en el moment en què han sigut dates de les festes del barri, encara que no s'han pogut realitzar com a tal, s'han mantingut els actes religiosos.
Clar.
Perquè s'havien de celebrar i s'ha tractat de, en la medida que les mesures sanitàries ens permetien, celebrar alguns actes.
Molt bé. Per acabar, en l'últim cap de setmana, val? Hem comentat abans el macrosopar de veïns, no? Després tindreu l'actuació de l'Orquestra Pompeia i el diumenge ja serà un poc la final, no? El trasllat del Crist de l'Hospital a la capella. On està durant tota la setmana el Crist de l'Hospital?
Pues nosaltres tenim una casa en la Creu d'Aliaga, a la qual vull agrair a la seva propietària que ens permeta tindre el Crist, la imatge del Crist allí. I el Crist durant tota la setmana està exposat per a que la gent puga anar a veure'l, a venerar-lo i demés. Aleshores, sempre que hem de realitzar un acte a la capella, es trasllada del dosel, que és ixa casa, fins a la capella per tal de realitzar l'acte.
Després de la desperta del trasllat que has dit, farem la Santa Missa, no? Tindrà lloc. I per a finalitzar, què? Què n'hi haurà?
Pues després, normalment, sempre tenim provesoneta. Este any acompanyat dels dolçainers. I per la vesprada, pues, també seguim en la línia dels més menuts. Per a que puguem participar i com sabem que tant els agraden els dolços, pues tenim cucanyes i un poc de despedir totes aquestes festes que en tantes ganes hem estat preparant.
Veiem en el programa que teniu fotos, no, antigues, no, de persones que ja fa anys que van participar o van tindre un lloc destacat a les festes del Crist de l'Hospital, que és un punt del programa que soleu fer, no? Sempre
sí.
Afegir aquestes fotos, un poc de record i a persones que potser no estiguin ja amb nosaltres.
La veritat que ens agrada molt el poder compartir imatges antigues, tant per la gent que encara està d'aixes fotos com pels que ja no estan. Pensem que tots els que han estat abans que nosaltres han fet una feina molt gran i nosaltres volem continuar en això sense que es perga la tradició.
Molt bé.
Per això convidem a tots els que vulguin participar en l'organització en anys futurs que no s'ho pensen, que és una feina que és molt agraïda, que al final estem cuidant algo nostre, algo del nostre barri, i això és molt important.
Bueno, he provat que el que estaven avant ho han fet bé és que persones joves com tu continueu ahí al peu del canó, no? Donant continuïtat a les festes, implicant-vos i participant de ple. Moltíssimes gràcies, Javier, i que tingueu molt bones festes.
Vale, voldria, si no t'importa,
clar.
Agrair tant a l'Ajuntament com a les diferents regidories pel suport que ens estan donant i sobretot també als comerços, tant del nostre barri com de la resta del poble, que col·laboren per a que les nostres festes se puguen mantindre i com no a tots els veïns i veïnes del barri i de Vila-real també, i els convide a participar en les festes.
Ens unim a aquesta invitació, no? Els invitem a que participen en les festes i les facin més grans any rere any. Gràcies, Javier.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Bueno, y con Bels avanzat al principio del programa en la introducció de lo que seria el contingut del programa de avui. Ahir era l'últim dia de termini oficial per a sol·licitar primàries per a l'elecció de candidats a alcaldies del Partit Socialista del País Valencià, de la província. I vam saber que José Benlloc repetirà a Vila-real i Charo Miralles ha decidit no presentar-se a Benicarló. Tampoc hi ha haver sorpreses a Borriana, Maria José Safon, que sí, que serà candidata també, serà Samuel Falomir en l'Alcora i Maria Jiménez en Oropesa. Merche Galí a Almassora repetirà i Tània Bayos a Baños, a la Vall també. També serà el cas de Guillem Alsina a Vinaròs. Pel que fa a l'oposició, en Onda serà Sílvia Cerda la que intentarà portar-li o llevar-li l'alcaldia a la popular Carmina Ballester. I en Nules el més possible és que siga Adrián Sorribes. El cas de Benicàssim quedava un poc ambiguo. Hem cridat a Miguel Alcalde, ell és el portaveu del Partit Socialista de Benicàssim. Buenos días, Miguel.
Buenos días, ¿qué tal?
Saber si usted finalmente optará a la alcaldía de Benicàssim.
Bueno, pues yo pienso que sí. Lo primero, mi voluntad es que sí. Lo siguiente es que Benicàssim es un municipio de menos de 20.000 habitantes y en la reglamentación del partido nos aplazaba la elección de candidatos y lista municipal hasta el mes de noviembre. Benicàssim siempre está en 19.000 y pico habitantes, pero no alcanza los 20.000 que era la primera fase de elección de candidatos. Uh-huh. Por eso nosotros estamos a la espera. Eso es una cosa.
Vale.
La otra es pues que yo, además de portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, soy el responsable de la agrupación. El secretario general. Yo creo que la obligación de los secretarios generales es elaborar la mejor lista, la que sea más atractiva electoralmente. Y bueno, en eso hemos estado un tiempo, no solo yo, sino la ejecutiva, conectando con gente, viendo quién se podía sumar, quién no se podía sumar, y eso es un trabajo que nosotros ya hemos hecho. Pero a fecha de mediados de septiembre, con las primarias en noviembre, nosotros no hemos encontrado una persona que creamos que encabezando la lista nos va a dar más votos. Y la decisión de verdad legislativa o de la mayor parte de la ejecutiva es hacer una lista que pienso encabezar yo y presentarla a la asamblea local en noviembre, donde pues la presidenta, que es Mari Carmen Tárrega, el vicesecretario, que es Adolf Piquet, Paloma Pascual, pues una lista de afiliados y presentarla a la asamblea del pueblo y que sea esta nuestra propuesta de lista municipal. Luego son los órganos superiores del partido los que lo aceptan o lo modifican, pero mi decisión es hacer una lista cuando sean las primarias para pueblos de menos de 20.000 habitantes y volver a intentar ser candidato en Benicàssim y alcalde en Benicàssim.
Mira, a mí esto de que siempre son los órganos superiores los que deciden, sabe, me cuesta un poco entenderlo, porque al final, cuando hablamos de localidades de estas características, el candidato representa un partido, pero el voto siempre se le da a la persona en concreto a la que después se le piden responsabilidades si no hace lo que ha dicho durante el periodo de previo al... Sí,
en el programa electoral, en lo que ha prometido. Nosotros pensamos que si una propuesta es fundada de una agrupación, nuestro partido no la suele cambiar nunca. Eso es lo primero, siempre que no haya disparate nuevo. Nosotros creemos que estamos en Benicàssim, que llevamos unos años de mucha labor, que Benicàssim está en un momento político caótico por la guerra del PP y Ciudadanos que ha llevado... que estamos en septiembre y no hay presupuestos municipales, que el teatro de Francesc Tàrrega hay que cerrarlo porque no hay presupuesto, un auténtico desastre de gestión municipal. Y nosotros, la agrupación, yo en primera persona creo que es el momento de tener posibilidades de alcanzar una alcaldía tan querida y tan difícil como Benicàssim.
Sí, el problema de estas poblaciones, cuando los grupos municipales, no hablo de que sea su caso, sino de que no lleguen a, hablemos de una hipótesis de que hubieran dentro del equipo, perdón, dentro de del partido local, hubieran diferencias, es que normalmente siempre gana la oposición. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo.
Sí, eso es así. Yo, la verdad es que tenemos una agrupación en Benicàssim que es bastante numerosa para lo que hoy se participa en los partidos. Pasamos de 50 afiliados que nos reunimos, que nos llevamos bien y que compartimos muchas ideas, o la mayoría de ideas. Y nosotros creemos que cuando haya primaria, nosotros somos muy respetuosos. Las cumpliremos estrictamente. Usted me nombraba pueblos, pues que tampoco llegan a 20.000 habitantes. Luego, aún no se ha podido tomar la decisión. Nosotros no queremos acortar los tiempos. El día que sea primer día de primarias, que es el mes de noviembre para pueblos de menos de 20.000 habitantes, nosotros convocaremos a la militancia y yo tengo la intención firme de presentar una lista municipal y estar abierto a que lo puedan presentar otros. Y que la militancia decida lo que crea que sea mejor.
Por lo que sabemos, la población de Benicàssim, sabemos que Compromís cambia de candidato y ha presentado a la próxima candidata, que Vox ya no existe, está España Suma y presentará al candidato España Suma. También tiene el Partido Popular, que por lo visto vuelve a ser Susana Márquez, y Ciudadanos, que se presentará con Cristina Fernández.
Vamos a ver, yo eso es lo que creo. Yo al final creo que Vox hará una lista. Vox la vez pasada sacó un candidato y luego pues abandonó la agrupación. Y yo, pensar que no va a presentar Vox. Benicàssim es una ciudad importante, un pueblo con turístico, con muchos intereses urbanísticos y todos los partidos suelen presentar su lista. También yo creo que Podemos la vez pasada sacó un concejal y volverá a presentar lista. Pero bueno, siempre Benicàssim siempre tiene muy Socialista, Podemos, Compromís ya ha renovado su cabeza de lista. Bueno, pues estamos en esos días, uh-huh. ¿no? Estamos en esos meses.
Sí, más que nadie, o sea, usted sabe más que nadie lo que ocurre en su población porque vive día a día y está en contacto con los vecinos. Por lo tanto...
Sí,
dígame.
Yo me pasa una cosa, que yo, los intereses personales de un afiliado o de un candidato no pueden ser superiores a los del partido. Sí. La ejecutiva, la presidenta, el secretario general que soy yo, el vicesecretario, si viésemos algo mejor, nuestra obligación era captarlo. Y nosotros esa fase la hemos pasado y no lo hemos conseguido. Uh-huh. Y estamos en reforzados en que llevamos mucha labor hecha, que Benicàssim sin necesita un cambio, que Susana Márquez ha cundido y Cristina Fernández han hecho un desastre político en Benicàssim y que es nuestra oportunidad, que estamos trabajando hace tiempo.
Pues Miguel Alcalde, estaremos en contacto, espero que pasen unas buenas fiestas, vienen las de Santo Tomás, por lo visto al final sí que tendrán fiestas y bueno...
Sí. No, tenemos fiestas a crédito, quiero decir que al no haber presupuesto municipal y haber... El año pasado no había fiestas por la pandemia, no hay dinero para fiestas, pero vamos a hacer, como dice, fiado el dinero porque no ha conseguido aprobar el presupuesto municipal Susana Márquez.
Pues muchas gracias por habernos atendido y buenos días.
Siempre a su disposición. Un saludo.
Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Claro, y Radio Villarreal no había de ser menos, y como que está en este momento es el foco del món, la familia real británica, per que ha faltat la reina. Avui tenim a Santi Cordells, ell va parlar-nos d'este fet i de la relació que té en nosaltres, no?
Sí, avui vaig a fer-vos una miqueta així de Jaime Peñafiel, Radio Villarreal. No? Falta el silló ese que li fiquen i... Sí, tot bé, n'hi havia fotos per ahir de broma que estava ja fins i tot en la sopa, no? El tema de la reina. Però a veure, és que justament de tots els temes que tractem així, Carles III, el rei del Regne Unit d'Irlanda, ell ha estat a Vila-real. I ha estat a Vila-real, va ser el 2001, un 11 de maig. Uh-huh. Ens va visitar Vila-real. I va ser de la mà, evidentment, de Porcelanosa, que, de fet, ha sigut un dels anfitrions ara... Dels anfitrions, no, és a dir, que ha enviat condolències a la mort d'Isabel II per aquesta relació que n'hi ha entre Vila-real i la Casa Reial Britànica. Gràcies a la nostra empresa insígnia, no? Aquesta visita, doncs, va ser molt comentada, va eixir en tots els mitjans. Se va preparar les naus industrials per a l'ocasió. Vull dir que el que ara és el rei del Regne Unit, Anglaterra i Irlanda, doncs va estar així a la nostra ciutat,
a la nostra dels països localitat. De la Commonwealth, que serà també.
Efectivament.
A més, ens apuntaven que està convidada, no, l'empresa.
Sí, perquè la relació es veu que és bastant estreta perquè n'hi ha una fundació, que és la Fundació Príncep de Gales, que és el títol que ell ostentava abans de convertir-se en rei, a la mort d'Isabel II, i ell, clar, evidentment és el president, se va fer una reforma i en motiu una reforma de l'edifici que alberga aquesta entitat, que és una entitat benèfica, i la nostra empresa Porcelanosa doncs, va participar en esa fundació, no? I bé, amb motiu de la visita se van fer una rèplica de l'Alhambra de Granada, que també té el seu motiu, perquè sabeu que Francesc Tàrrega doncs va fer aquesta composició de Sueños de l'Alhambra,
sí.
I que per tant la ciutat té molta relació en tot, no? Tot està d'alguna manera relacionat. El senyor Soriano es veu que va convidar al rei Carles III d'Anglaterra abans de faltar. Va faltar al desembre i a l'any següent doncs, ja va ser la viuda i les filles les que van rebre el que en aquell moment era el príncep de Gales, no? Curiositats, diuen que el van convidar a un esmorzar i ell va beure una miqueta de suc de taronja i un trosset de pernil, diuen. N'hi havia molt més preparat, evidentment, però ell va fer... Suposa que també ens va deleitar d'una cosa que seria curiosa de comentar, perquè recordem que la princesa de... de la Casa Reial Espanyola està a Gales, no?, educant-se, perquè l'educació britànica sempre s'ha considerat més que exquisita, no? Diuen que li van preparar una sèrie de menjar típic de la seva terra, que va demanar Corder d'Anglaterra, però que en aquell moment no se podia per el que s'anomenava la febre aftosa. Però també és curiós que demanarà Corder en el poble de la Xulla, ara que és declarada d'interès
turístic
autonòmic o provincial, no? Uh-huh. Van estar per descomptada ahí en la cita Sofia Loren, Isabel Presley. N'hi havia una tanca abans d'arribar a la fàbrica per a la gent que va acudir molta, no? Que va contemplar el moment, no? També una altra curiositat és que se van acabar els smoking de lloguer per a la gent que participava, que havia de dur smoking, per allò del protocol, el protocol és important, jo sempre ho dic.
Ixa notícia és una notícia d'estes que quasi te fan plorar. Se van acabar els smokings de lloguer.
Sí, 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 perquè és que el protocol és important. Així a l'Ajuntament tenim un servei de protocol, jo sempre dic que és important, entre cometes, si em permeteu l'expressió, per a no fer el patxaques, però clar, el protocol al final és educació, no? I en els britànics doncs s'ha de tindre molt en compte, no? Això del que és l'educació. De fet, el rei Carles III, si vols que entrem una miqueta en matèria, doncs des del punt de vista de l'educació, a mi una de les coses que m'he cridat l'atenció és que ell se va educar també en una escola de Gales, que és el col·legi Aberystwyth, no sé si ho pronuncia bé, perquè el meu galès és inexistent, no? Van haver precari, no? I la princesa està en el Atlantic College. Jo tinc una amiga de Gales, que algun dia vos la portaré, ella era filla d'un pastor evangèlic de Castelló, i el pastor evangèlic va acabar el seu servei així a Castelló per anar a una església de Gales de parla galesa. Ho dic perquè es veu que el rei Carles III
sí.
va ser el primer monarca britànic que es va dedicar a aprendre galès, eh? Vull dir, perquè ells també tenen les seues llengües autonòmiques, que serien
claro.
el galès del País de Gales i l'escocès. També està l'irlandès, però com sabeu, la part d'Irlanda del Nord encara pertany a, diguem, al Regne Unit, però el sud és república, no allí no. Jo he estat diverses vegades també a Escòcia, al Parlament. Una curiositat també que recorde és que a l'entrada no te podies fer fotos perquè n'hi havia una foto de la reina Isabel II. I encara que Escòcia ha estat en un procés independentista fa poc, no?
Ja, però, i sin embargo, però les cues que se formen i lo que diferenciaven molt el que era aquesta figura de o sigui, lo que era la independència de lo que era la figura de la reina.
Això anava a dir-te, perquè de fet, i això és una curiositat que des del nostre punt de vista pot ser és estrany, hi ha independentistes escocesos que no volen separar-se de la casa reial britànica.
Que per aquesta part els espanyols això és impensable, eh?
És impensable en la nostra cosmovisió, no? Saltesa reial, Isabel II, és reina de molts països del món. Ara recorde, per exemple, països tan llunyans com Tuvalu, enmig del Pacífic,
sí.
Austràlia o el
sí.
Canadà,
sí. Sí.
Que són països plenament independents, però que el seu cap d'estat o el seu representant és la casa reial
és que formen la Commonwealth, no?
Perdó?
És que formen la Commonwealth.
Els que formen la Commonwealth, efectivament. I per tant és una forma d'entendre el món que per a nosaltres pot ser
sí,
és una miqueta.
Però és que tinguem que posicionar-nos sempre en algo en concret. El que passa que la tenen més com a cap d'estat, com que li donen més una dona que sí que decidís, diuen que li costava molt acceptar al millor que pues no sé, signar algo per por a que n'hi haguera un conflicte. Sempre ha tingut una visió
sí,
del món.
Sí, perquè jo crec que les dues cases reials, la casa reial espanyola i la casa reial britànica, sempre s'han emmirallat, sobretot la casa reial espanyola, en la britànica.
Sí.
Sempre l'han vist una miqueta com a reflex,
sí.
Perquè en les qüestions polítiques sempre Isabel II evitava, com acabes de dir, opinar almenys públicament, no? Perquè diguem que no era la seva funció, la seva funció era més bé representativa. És una casa reial també que ha sobreviscut, perquè en la Revolució Francesa, que sabem com va acabar la casa reial de França, sí. En canvi la casa reial britànica ha sabut sobreviure als temps adaptant-se, posant-se al dia, no? Suposa que també en aquesta representativitat està és fonamental el tema de la religió. Havia parlat abans del pastor que coneixia, sí. Perquè és curiós que també són el primer representant de l'Església d'Anglaterra. Ells ho diuen així, l'Església d'Anglaterra, perquè ens entenguem, l'Església anglicana, no? I l'Església anglicana també té una relació en la Casa Reial Britànica, doncs jo diria com de simbiosi, no? Perquè és el primer cap, no? I com a primer cap, doncs, certes coses que han passat, els divorcis,
sí,
que,
sí.
Que sabem que han sigut molt comentats en la Casa Reial Britànica els últims anys, doncs l'Església Anglicana ha participat, no? L'abadia de Westminster, que s'han fet diversos casaments reials importantíssims. Mira, n'hi ha una cosa que no podem defugir, que és el casament en Lady Di, no? En l'any 1981, de Carles III, on va ser convidat Joan Carles I, però ell no va participar de la boda, no va anar, i saps quin va ser el motiu?
No.
Que és que abans d'entrar així parlàvem d'això, parlàvem de Gibraltar, que la parella de nuvis, Lady Diana Spencer i Carles, doncs feien una escala a Gibraltar, i com n'hi ha este conflicte ja de segles, no? En el tema de Gibraltar entre Espanya i Anglaterra, doncs en aquell moment sembla ser que va ser el motiu que Joan Carles I declinara la invitació. Lady Di,
sí.
Per cert, que sempre diuen que és la reina dels cors, dels anglesos,
sí, sí.
L'altre dia posaven esta imatge de les flors a la mort de Lady Di, que era immensa, era una catifa, una alfombra immensa de flors, perquè era la reina dels cors d'Anglaterra, no? Lady Di. Ella era mestra en una escola bressol.
Sí.
Ara que jo penso les meues xiquetes menudes, no?
Sí.
Es dedicava a això abans de... I això que era també filla del conte de Spencer, vull dir que era una...
Una noble, no?
Pertanyia, era aristòcrata també, no? Bé, ella se convertís en la princesa de Gales al casar-se en Carles, en el que ja és ara Carles III, i és curiós perquè va haver una època que fins i tot moltes dones d'ací, del poble de Vila-real, imitaven el seu pentinat.
Jo crec que va ser a tot arreu del món. Ella va marcar tendència,
sí,
i totes
sí, sí.
En el fons tenien dins una Lady Di que va aflorar quan la van conèixer, no?
Després ja, a finals dels anys 80 i principis dels anys 90, va ser quan se va fer una maqueta malbé, no?, la relació entre Carles i el rei Carles.
Bueno, quan ho vam saber.
I Lady Di, quan ho vam saber, perquè diuen que aquella relació...
Venia de lluny, no?
Venia de lluny, en Camilla Parker, no? Ells van tindre dos fills, ja sabeu, que érem el príncep Guillem i el príncep Enric, William i Harry, i va ser en l'any 97, ja divorciada del seu home, quan va faltar en aquell accident que va eixir en totes les notícies del món, no? Després, evidentment, va estar també l'Església d'Anglaterra pel mig, entre la conveniència de si s'havia de casar o no, i total, que al final se va casar pel jutjat en Camila, que ja l'acompanyava en molts actes oficials.
Ja. Sí. Finalment l'han reconeguda, com a reina consorte.
Sí, sí, vull dir, reconeguda jo crec que fins i tot abans de l'any 2005, que va ser quan es va casar, no? I va rebre, per cert, el títol de duquesa de Cornualla, que és un comtat que n'hi ha a la punteta esquerra de baix d'Anglaterra, els que vos situeu una miqueta, no?, en tot això. És curiós, perquè jo recordava el nostre cardenal Tarancón,
sí,
en plena transició, ell va fer un discurs sobre com havia de ser el regne, quan parlava una miqueta del regne d'Espanya, no? Però si vols que el posem un
sí,
moment
se sent,
i
se
sentim
se sent el micro.
En
sí,
el micro,
sí.
El cardenal Tarancón en els seus desitjos sobre el que havia de ser el regne, això ho dia ell en plena transició, a l'any 1975, en la coronació de Joan Carles I. El posem.
Que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo sacuda, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie, que todos conozcan y compartan la libre alegría de vivir. Que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley. Que sea el vuestro un reino de amor, donde la fraternidad sea la respiración de las almas, fraternidad que acoja las diferencias y respetándolas, las pongas todas al servicio de la comunidad. Y que sobre todo sea el vuestro un reino de auténtica paz, una paz libre y justa, una paz ancha y fecunda, una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos y como hijos de Dios.
És que el cardenal Tarancón se te posa la pell així de gallina quan sents aquestes paraules en plena transició.
A
no
més,
sé.
En el vídeo es veu un Joan Carles I i una reina Sofia molt jovens, els dos, sí. Que no es menegen per a res, quasi ni pestanegen, ella en la teja i mantilla, i era, tu imagina't el moment que era, i dient-los això, cuidao que pareixia que estava renyint-los, eh?
Sí, sí, de fet, en aquell moment, en la transició, ja sabeu que el cardenal Tarancón, n'hi havia gent que, del règim de Franco, que no li tenia massa simpatia, jo crec que precisament perquè era un home molt espiritual. La coronació va ser el 27 de novembre de 1975. Jo crec que aquestes paraules del cardenal Tarancón es valdrien com a desig, no?, d'esta ciutat que ha visitat tot un rei com Carles III per al seu regnat, no? Siguem monàrquics o republicans, el que siga el seu regne, que siga com va dir el cardenal Tarancón, no?, una miqueta, jo penso.
Sí, no sé jo si perquè clar, és que com aquell vem tan major, peix que digues que siga, clar, tu veies als reixos emèrits en aquell moment, en aquesta joventut, que dia això i clar, t'ho creies, però clar, aquestes persones ja són tan majors que dius tenen un largo i pròspero reinado.
Sí, però bé, quan dius això de major, pense també en Isabel II, que bé, ha sigut precisament famosa perquè ha estat molts anys.
Perquè era molt longeva, però quasi tot el món pensàvem que saltaria a Carles III.
La monarca més longeva de la història britànica. Se veu que va haver un senyor que va fer la predicció del dia exacte en el que anava a morir la reina Isabel II d'Anglaterra i li van eliminar el Twitter perquè havia fet una predicció de Carles III. Ara estic que era molt major i tot això, no? Però sí, pensàvem que saltaria directament al fill de Carles, no? A William.
Almenys és el que pensàvem tots.
William,
el nom era Elizabeth Alexandra Mary i va néixer en 1926.
Sí. Batejada, com he dit, en la religió anglicana, la capella del Palau de Buckingham, que se va destruir a la Segona Guerra Mundial. Elizabeth en honor de sa mare. Alexandra per la mare de Jordi King, que era la seva besàvia paterna i que s'havia mort uns pocs mesos abans. I Mary, Maria, per la seva àvia paterna. Això de ficar més d'un nom en el nom de bateig, així també era molt habitual. Perquè si busqueu...
El primer net del rei, el pobre Froilán, i se'ls van portar tots.
Se'ls van portar tots, de tota la col·lecció de noms per un motiu o l'altre, no? Sí, bé, jo crec que Isabel II, doncs, per exemple, també hi ha un episodi, no?, que durant la guerra, doncs, el nacionalisme galès va créixer molt, no?, i ella, doncs, els va enviar com una espècie de d'estima, no? Vull dir, sempre aquest títol de príncep de Gales doncs va molt lligat a aquesta manera d'entendre les coses d'Isabel II, no?
Com seria aquest orden de successió? És dir, si està en aquest cas sí. És Carles...
A veure, el primer seria el príncep Guillem. després de Carles, no? Després serien els tres fills del príncep Guillem, que serien George, i els altres dos no me recordo.
Però
són els tres fills en ordre, no?
Sí.
I després seria el seu germà, encara que no ho sé, perquè ha renunciat als
seus drets. Ojo, perquè, clar, ell no va anar vestit, o sigui, ell anava vestit de carrer, no anava vestit en l'uniforme oficial. Ni ell, ni el ni un dels fills de la reina.
Però Harry, que és el quin en la successió, que, per cert, es va eliminar, crec que en els anys 2000, no fa tant, allò de la de que preferentment ha de ser un home el que hereta la
sí,
corona.
Sí, sí.
Això nosaltres no ho hem eliminat, crec que està en la Constitució.
Bueno, en este cas, nosaltres sí que és veritat que és, sí que tenim una dona succeint a Felipe.
Sí, sí, però perquè no té... Vull dir...
Ah, vale. Clar, perquè no hi ha un...
Aleshores no n'hi hauria necessitat
si
de canviar la llei.
Si hi
haguera
un tercer fill, home, igual se canvia, no?
Però ells ho van canviar, sí. Ho van canviar fa uns anys. Després de Harry ja serien els seus fills. Jo és que crec que Harry va...
És que hem de deixar-lo, queden 5 minuts i tinc les notícies a punt d'entrar.
Perfecte.
Ha estat un repàs molt divertit, eh? Moltes gràcies, Santi.
A vosaltres.
Hasta la pròxima. Anem a les notícies.
Escoltant la 92.2 de la freqüència modular. Estàs escoltant.
I alerta perquè del 16 al 22 de setembre la Guàrdia Civil de Castelló establirà controls de trànsit a motiu de la campanya Roald Pols Tais Dais, és aixina?
Sí, més o menys. Roald Pols Safety Days. Es controlarà el consum d'alcohol, drogues, excessos de velocitat, cinturó i distraccions en les carreteres de la província. Roadpol és una xarxa europea d'entitats policials de trànsit que pretén reduir significativament el nombre de víctimes en accidents i amb els anomenats dies segurs, que és el Safety Days, que se celebren cada any en tota Europa, es duen a terme nombroses campanyes per a millorar la seguretat en la circulació per carretera.
Hi ha algun dels temes que s'ha tractat avui en aquest ple del Consell. El ple del Consell ha aprovat l'anteprojecte de llei integral de mesures contra la despoblació en la Comunitat Valenciana que reuneix tota l'acció del Consell en la lluita contra la despoblació.
Per altra banda, el Consell contracta un servei de control de les instal·lacions gestionades per l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals EPSAR.
També el Consell insta tota la societat valenciana a reeditar, ampliar i renovar el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. Vila-real té una subvenció de 750.000 euros per a donar una oportunitat laboral a 36 persones en el taller d'ocupació.
L'Ajuntament ha obtingut una nova ajuda de la Generalitat a través del Servei d'Ocupació Laboral, per valor de 750.000 euros, per a desenvolupar un nou taller d'ocupació amb el qual es donarà formació remunerada a 30 persones durant un any. A més, ens contractarà a altres 6 persones que conformaran l'equip directiu i docent. El taller d'ocupació arrencarà a partir del 21 de novembre i repetirà les 3 especialitats formatives de l'edició actual, jardineria, agricultura i atenció sociosanitària.
i el ple de l'Ajuntament de les Alqueries aprova un acord amb la UTE que posa fi al conveni del Pail del Golf Sobirana.
El consistori pagarà 2,3 milions d'euros en concepte de compensació per les obres en la Casa de la Música i el camp de futbol construïdes en el seu moment per part de l'agent urbanitzador. L'Ajuntament ha aprovat en el plenari amb els vots de favor del PSPB i Compromís i en contra del PP i Ciutadans l'acord amb la UTE, per tal de posar fi al conveni del Pai del Golf Sobirana.
Estava durant molts anys i que podria suposar un verdader problema per a futures corporacions. Hem treballat molt per en aconseguir l'acord amb l'agent urbanitzador que reclamava uns drets adquirits i reconeguts i que d'haver reclamat per via judicial podria haver suposat un gran cost per al consistori.
Acabem d'escoltar a l'alcaldessa de les Alqueries,
Esther Lara. Arribem a les 2 del migdia, ens quedem un divendres, bon cap de setmana, que passen d'allò de lo més bé, però cuidao, perquè diumenge, a partir de les 3 i mitja, més o menys, tornarem a estar en tots vostès retransmitint este partit de futbol que de ben segur tornarem a portar un triomfo cap a casa, encara que no se n'anem molt lluny perquè se n'anem al camp del costat. I nosaltres, protagonistes, acabem 2 i 1 minut, dilluns, 2 horetes en tots vostès.